Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda! Després de la pausa de l'agost, Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la duu Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, que té dues os. Comencem? El canvi climàtic ja no és una amenaça llunyana, sinó una realitat que transforma paisatges, hàbits i economies. Un dels sectors més vulnerables és l'agricultura, que depèn directament del clima per garantir aliments i recursos bàsics. Les sequeres prolongades, les pluges irregulars i les onades de calor estan obligant pagesos i institucions a replantejar estratègies, adaptar conreus i incorporar noves tecnologies. Però fins a quin punt estem preparats per afrontar aquest repte? Quines mesures caldria impulsar amb urgència per assegurar una agricultura sostenible i resilient? Per parlar dels efectes del canvi climàtic en el camp, tenim amb nosaltres a Robert Sabé. Hola, Robert.
Hola, bona tarda.
Robert Sabé és biòleg, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha dedicat la seva carrera a la recerca en ciències vegetals a l'IRTA, on va coordinar l'àrea de viticultura. Expert en canvi climàtic i agricultura, va participar al primer informe MEDEC sobre la conca mediterrània, coordinant el capítol dedicat als aliments. Ha treballat en estratègies d'adaptació i mitigació tant de la vegetació silvestre com dels cultius. A part de moltes altres coses, forma part d'òrgans assessors com el Consell Assessor pel Canvi Climàtic de Catalunya i altres organismes europeus. Ha publicat un centenar d'articles, dirigit 15 tesi doctoral, etc. M'està dient que tiri, sí. Que ho deixi córrer. I ara col·labora regularment amb el diari El Cugatenc, on comparteix opinions ben fonamentades i sovint contundents. Robert, acabo de dir unes paraules quan m'havies dit que estan en desús, com per exemple sostenibilitat. Comencem per la sostenibilitat i per les onades de calor al camp i després entrem a l'impacte del canvi climàtic en el camp i altres qüestions.
Bé, abans de res, moltes gràcies per convidar-me. Després t'he anat dient que no feia falta el currículum perquè simplement un fenomen acumulatiu. És com els sediments. Quan estàs al final del recorregut del riu trobes molt sediment, però és simplement això. Perquè estàs al fi. Bé, el tema de sostenibilitat és una paraula que personalment em molesta. Em molesta perquè, aprofitant l'amic Martí Boada, ell ho defineix com estirar més el braç de la màniga. Què vol dir la sostenibilitat? És un factor és un mot que ens han intentat introduir a tot arreu. És difícil escoltar algun noticiari, sigui del tema que sigui, inclús podríem dir-ho una notícia rosa, en què no hi hagi algú que sigui sostenible, una festa que ha sigut sostenible, tal ha fet unes vacances sostenibles, anirem amb un cotxe sostenible, i amb això queden amagat tot el gran problema que estem tenint, que som una societat opulent, que gasta més del que realment pot permetre's, no per la nostra vida, sinó, podríem dir, per el factor societat, que va més enllà del temps propi que ens ha tocat.
Que deies, estira més el braç que la màniga del Martí Boada, no?
Jo penso que és una cosa molt, molt visual i que en té una altra, potser més de barri, ja de part final de la reunió, que sempre diu, bueno, el sostenidor serveix per sostindre alguna cosa, però està sostingut, val? I això és una cosa que hem de tindre. Però anem a l'ecologia pura. El nostre sistema, el nostre planeta, la nostra Terra, la nostra vida, no és gens sostenible. O sigui, requereix contínuament d'una entrada increïble d'energia que ve directament. Per tant, aquest factor de sostenibilitat com a societat no és cert. I el nostre metabolisme ho demostra. Ara hem entrat en una sala, temperatura per cert més alta del normal, avisant que és a tardor, hi ha una determinada concentració de carbó. Quan acabem aquesta reunió, superagradable, la temperatura haurà pujat i el nivell de carbó, simplement pel nostre metabolisme. És a dir, estarem generant unes fonts d'energia cap a aquest hàbitat, és aquest quarto
estudi
que no hi ha venen. I això ho anem multiplicant contínuament amb tot. I nosaltres, com a espècie, com hem tingut una gran sort, que el nostre nivell cultural ens ha permès arribar a aprofitar fonts d'energia que no són visibles, però que a la llarga s'han tornat a dispensar i han anat a parar a el que seria el medi ambient, que han sigut sobretot els combustibles. Hi ha un anunci que em sembla que va ser en Repsol, que va posar els últims mesos de març d'estiu, en què es veia gent que donava gràcies a un dinosauri.
Ai, Déu meu, com la Raquel Welch.
Exacte. Ah. I ho donava amb el sentit de que gràcies a vosaltres, que quan us vau extingir i vau anar a parar, ara podríem dir tenim. És molt maco, és bucòlic, és visual, però, no, però és absolutament aquest bucolisme amaga que una cosa que estava absolutament paralitzada, el sistema, l'hem tret i has anat a parar fora. Com que ja tinc una determinada edat, me'n recordo de que a la Facultat de Biologia de Barcelona, tot i que a l'Autònoma anava a mesurar la fotosíntesi, perquè el doctor Caballero tenia un aparell. Estàvem a 240 ppm, estem parlant de finals dels anys 70.
I ara estem?
I en aquest moment estem per sobre dels 400. Per tant, podem dir que hi ha demagògia, podem dir que hi ha unes ideologies que o es masteritza més que unes altres, però la realitat és la que és. I la veritat, podríem dir tard o d'hora, és molt persistent i acaba. Tant sostenibilitat és un mot que es va generar per mirar de mantindre un sistema productiu, un sistema de funcionament, de metabolisme, de la nostra espècie que assegurés la nostra vida i la del futur. Aquest és el principi que es va fer a partir de l'ONU. Però ja es veu que això falla radicalment, perquè quin és el meu principi de poder funcionar? Vindre en cotxe? Vindre en tren com he vingut ara, amb unes estacions increïbles, amb una font d'energia brutal, estem en una ràdio, estem en un estudi...
Sí, això és necessari,
doncs pel nostre model social possiblement sí que és necessari. Però això representa una quantitat d'energia que no tindríem... Per tant, sostenibilitat, res. Després, a partir de les normes que van sortir l'any passat a la Unió Europea del greenwashing, se prohibeix l'ús d'aquest tipus de paraules per millorar la imatge determinada. Un cotxe no és sostenible.
Tu miris com tu miris.
I qui vulgui, no s'ho vulgui creure, que no el carregui i es donarà compte com al cap d'X quilòmetres es quedarà parat i no podrà sortir. Això és una collonada, però hem de ser una mica crítics, que no vol dir ser destructius. I el nostre món és aquest, doncs és aquest. Però no mirem de buscar coses que no. Associat a la sostenibilitat, que com hem vist és una gran despesa d'energia, injustificada o no, m'he associat el que seria el fenomen del canvi climàtic, de la nova realitat. De fet, el canvi climàtic, quasi la primera separata publicació científica, ja és del 1857, als Estats Units, en què hi ha un professor de química que diu que li sembla que aquests gasos que surten de la combustió no anirem per bon, que devien ser tres llums de petroli, i la gent va dir, està bé, però no direm. Actualment això és brutal. Hem parlat dels PPM, i la conseqüència més immediata és l'efecte hivernacle, no només pel CO2, el metà, moltes altres coses que fan que la temperatura... Primer ens pensàvem que seria un fenomen que, perdó, perquè m'he posat en primera persona, he posat en prou una cosa que és primera persona. Teníem molt associat que seria un fenomen línia. Va incrementant-se, anirà incrementant-se la temperatura i així a t'infinit. No teníem present que podrien dir els fenòmens biològics, per sort i per desgràcia, no són lineals, són molt complicats i molt complicats. I això ha fet que de sobte hagi canviat el clima, no la meteorologia, el clima, i aportar grans canvis a les nostres meteorologies. I així apareixen fenòmens que abans eren anecdòtics, com les onades de calor. De fet, a Catalunya, les onades de calor, als anys 70, es deia que venia el vent del Sàhara, i, per exemple, la producció de flors del Maresme es veia altament ressentida perquè eren temperatures molt altes i les flors no transpiren, llavors s'assequen. I ara, actualment, n'hem tingut inclús un, em sembla que està allà, el mes de maig o juny. La cosa ha canviat radicalment. Quin problema tenim amb les onades de calor? Pues seré, em posaré jo com a exemple. Amb una criatura tindrà temps d'anar-se adaptant. I una criatura, el seu propi metabolisme, farà que pugui ser més o menys resilient en aquesta situació. Una persona gran, com jo, té uns determinats llindars de resistència que, si se sobrepassen, pot tindre grans i greus problemes. És a dir, ja no és el problema la onada, sinó la mitjana de temperatures a la que estem arribant. I aquesta cosa s'ha de tindre molt. A Catalunya tenim la sort d'un tenir un servei meteorològic molt especialitzat en avisos, per tant els avisos sobre les onades de calor per temes de salut estan molt ben desenvolupats, s'està tractant de treballar per sistema d'avisos, per sistemes naturals. Per exemple, per l'agricultura, no per el que es pugui fer, que no es pot arrencar o moure un conreu, però sí que es pot evitar posar un conreu en un lloc que podrien dir no serà. Exemple, les plantes regulen molt bé les seves pèrdues d'aigua, perdent fulles, no perdent-les, tancant els estomes o tancant-los. Els fruits no tenen estomes, ni tenen fulles. És a dir, quan se'ls demana més aigua de la que poden donar, l'única opció que tenen és deshidratar. Bueno, diràs, es quedaran més petits. Bueno, i amb unes altres característiques organolèptiques, amb més sucres, amb menys àcids, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, hem de ser molt conscients de que aquesta és la temperatura la que realment dibuixa.
M'ha agradat aquest matís que has fet sobre la diferència entre clima i temps. Que realment el clima es mesura en períodes llargs, podem dir que ja estem en un altre clima. Doncs anem al camp. Volíem saber l'impacte que té aquest canvi climàtic ja instaurat en els conreus de la nostra regió. Què ens pots dir sobre això?
Bé, tots els ecosistemes o tots els sistemes biològics que estan fixos en un lloc tenen el problema d'estar fixos. Dic que qualsevol canvi uns ambientals on estiguin, vosaltres que sou de procedència del CREAF, ens heu fet visualitzar d'una manera molt clara amb la mortandat dels arbres. Totes les utopies o tots els sistemes cartesians que se'ns explicaven als anys 70-80, que després d'aquest ve l'altre, les solucions antigues, i que quasi que semblava que només funcionava el temps i la bellesa per modificar, s'ha vist que la sequera té una molt més... Ja no se'n mor espècie exòtica, l'espècie es podrien dir en el límit, sinó que se'n mor espècies perfectament.
Com, per exemple?
Per exemple, el pi blanc. La substitució del pi blanc és brutal. I la substitució d'alguns arbustos, el romanís, per exemple, la part ja més propera a Tarragona, molts d'ells han mort o han quedat absolutament masses llenyoses que veurem com rebrotaran. O sigui, el nostre paisatge ha canviat. El dibuix del paisatge que teníem visual és tot totalment diferent. És veritat, aquest any hi ha hagut grans rebrotades, però sabem que són rebrotades perilloses perquè seran joves, seran d'un any. Què passarà? Vull dir, el paisatge ens està canviant. Doncs amb agricultura passa el mateix. Aquí vull fer un aclariment. Per sort, penso, primera persona, estem al primer món. És a dir, la nostra agricultura no és de subsistència, és un negoci. És un negoci com qualsevol altre, i això no és bon i dolent, és un negoci. I per tant, es planta el que algú comprarà. No es planta perquè l'avi feia no sé què i seguirem fent-ho, no? Perquè si ja no ho compra ningú, no té cap mena de valor. Per tant, això ens aporta situacions una mica límits o extremes. Per exemple, el blat de moro. Tothom veu blat de moro tot arreu, inclús si mira, més que veure el mira, pot veure com passi per l'autopista pels monegros que el reguen. Fotre blat de moro als monegros és algo així com una collonada. Requereix una gran quantitat d'aigua, és una planta que podríem dir d'ambients humits, tropicals, i aquí s'ha anat posant a tot arreu. És ben veritat que aquí teníem grans plantacions a tot el que seria la conca del Ter i el Fluvià, a la Vall d'en Bas, per exemple, que era l'orinal de Catalunya. Ara ja ho deixarem, que pot ser un got de... El volum ha anat canviant, però això vol dir que determinats conreus ho passen pitjor que altres. Uns perquè quasi tenen tendència a desaparèixer, i altres perquè el seu nivell de producció és més baix i, conseqüentment, no són rendibles i llavors la gent els canviarà. Però no ens oblidem que el canvi climàtic és conseqüència del canvi global, és a dir, el que està passant avui aquí, aquest any tenim de tot, i potser demanem adob nitrogenat, i podríem dir, com que la part sud de la conca mediterrània ha plogut més que en altre lloc, tothom demana adob nitrogenat, no n'hi ha suficient, i podríem dir, llavors pugen els preus per factors externs propis del mercat. O tenim una gran collita i pensem que bé, ens compensarem les no collites dels últims anys. Però com que la bona collita és per mi, per tu, per ella i pel de més enllà, automàticament el preu baixa. Per tant, afecta el canvi climàtic, afecta la realitat climàtica moltíssim, moltíssim. Tant directament, per factors ambientals, perdó, com indirectament per el que seria tots els factors socioeconòmics. I ja que tira un pas enrere, fenòmens que no es tenien massa contemplats, com les onades de calor, les gelades fora d'època, les pedregades, etcètera, en aquests moments són factors altament... que tornarem amb ells quan parlem de les tècniques.
Ah, d'acord. De tots els fenòmens extrems, suposo que tots són preocupants, no? Però potser n'hi ha algun que és més preocupant per l'agricultura. És a dir, quan pateixen més els pagesos? Quan hi ha sequeres, pluges torrencials, onades de calor?
Bona pregunta. El pagès per condició social pateix sempre. De fet, és lògic, tothom que està associat la seva vida a condicions meteorològiques, a condicions climàtiques, pateix. Tinc la sort d'amics bombers i pateixen per lo que pot passar, no per lo que està passant. Per lo que està passant treballen, per lo que pot passar és per... Tinc companys del CREAF, patiment és per lo que pot passar amb una determinada massa forestal, amb una bassa, etc. El pagès pateix per tot, però si tingués que patir en aquests moments, i jo penso que llavors s'està recuperant cultura antiga, per el que pateix més és per la temperatura. Per la calor. Sobretot aquí a Catalunya, en el món mediterrani, per la calor. Podem trobar alguna glaçada, ara fora de temps, però això per la calor. Després entrarem, si ho vols. La temperatura és el factor més límit. Perquè el que ha fet, per exemple, aquest famós grau i mig que es diu que puja la temperatura i tal, i anirem sandàlies a la mesa, representa que per cada grau centígrad s'incrementa un 7%, perdona. O sigui, això estaríem parlant quasi d'un 15%. Un 15% de 1.500 mil·límetres d'aigua, que és el que requereix aquesta zona del món, és una quantitat de... Per tant, encara que plogui el mateix, que no és cert, també el que tenim és una demanda molt més alta i, consegüentment, un dèficit. Però el pagès fins a cert punt no pateix per això, excepte que no sigui molt acum. Què passarà? Les plantes seran més petites, tindran flors més petites, tindran menys fruits, però també, si sap jugar-ho, tindrà potser un component que serà interessant. per exemple, seran més durs. O tindran una proporció de pell respecte a la part interior més alta i, consegüentment, seran més saboroses, més oloroses. Se li pot donar l'au. Amb la temperatura no hi ha volta. I la temperatura ho para tot. Ho para perquè tots els fruits no tenen sistema de regulació de pèrdua d'aigua i, a més, estan espartant. És una cosa que s'escalfa, es rebufa...
S'asseca.
S'asseca. I, a més, s'asseca escalfant-se per dintre. Dic que hi ha uns canvis importants a nivell. Aquest és el punt important de la zona. I això és una cosa que fa pensar molt a on posar les coses, com reconduir les plantes. I no s'hi val el de dir, bueno, doncs que posin malles. Les malles costen molts. I les malles costen molts diners. Si el que tens a sota és algo que és infinitament valuós, doncs és un X% de pèrdua o de no guany. Però si el que tens a sota és una cosa molt ajustada de preu, no ets competitiu i te'n vas. I dir la temperatura, per excés, per defecte, les famoses marxades a la muntanya. Anirem cap a la muntanya, farem agricultura d'alçada. Escal, plou més, però el que està clar és que la temperatura ha pujat més. Tots els informes del canvi climàtic ens indiquen que les zones de muntanya, la temperatura respecte a la seva mitjana, no respecte a la costa, ha pujat més i, per tant, la fenologia ha canviat. I vol dir que les plantes broten abans. Si broten abans, vol dir que en cap moment han dit que no hi hauria glaçades. Alguna glaçada es produirà no quan la planta encara està en fase fusta, sinó quan ja estigui en fase fusta. I això pot fer perdre totalment. Això cada any ens surten per la televisió, els fruiters de Lleida, que... Quina mala sort amb la glaçada. Ja no és qüestió de mal, és qüestió d'estadística. I, per tant, és un tema que tenim que... I, per últim, un fenomen important, que està molt ben mapejat pel Servei d'Assegurances Agràries d'Espanya, és la pedregada. Tothom sap que té el seu camp i que no paga res perquè no cau una pedra allà ni per equivocació, o el que sap que té que pagar per l'assegurança perquè generalment cauen. Aquest mapa s'està distorsionant, tant per qüestions de clima, meteorologia, com per qüestions d'especulació agrícola. És a dir, si... Al meu camp planto peres i surten moltes peres, el negoci és fotre peres, doncs me n'aniré al camp del costat, que són cereals. Que la gent posés cereal al costat de les peres no era per fer, sinó perquè el cereal, si hi havia una pedregada, perdia molt pocs diners. Mentre que si li cau la pedregada en un arbre fruiter, perd bous i esquell. I un altre fenomen que està passant a Catalunya, suggereixo consultar la pàgina del Servei Meteorològic, tots els mapes de radars, és la pedra. Sempre tindrem al cap el tristíssim accident de la Bisbal de l'Empordà, aquella pedra que va matar un nen.
Oh, sí.
Però si ens fixem darrerament, el tamany de les pedres són molt més grans. Per tant, allò de l'aigua barreig aquell, no sé com li diuen, aquella pedregada granulada amb aigua, que a vegades menys i que a vegades més pedra. La pedra ho trenca. Per tant, tens moltes possibilitats de perdre la cull.
Si trenca els vidres dels cotxes.
En efecte, això són els tres fenòmens que no són nous. O sigui, qui digui, és que el món és diferent. Té diferent intensitat, té diferents llocs on es produeix, però no està passant res de nou. Per tant, tot el que aplicàvem de sentit comú a l'agronomia d'abans, tenim que aplicar-ho, podríem, en noves condicions. Millorat per la ciència i la tècnica que tenim. Però la gent, ja dic, no posava els conreus a la baliga balada. Podien ser més... amb menys coneixements que nosaltres. Podien ser més pobres que nosaltres, però sobretot el que tenien era sentit.
Sí, sembla. Parlat de fenologia, i em pregunto si s'ha notat una alteració en els calendaris de sembra, de collita...
Sí, sí. Sempre faig servir una broma quan dono classe, que és que les Mares de Déu i els Sants no es poden equivocar, s'han d'equivocar a la fenologia. És a dir, les festes majors, per exemple, en el Penedès i en molts pobles van associats a la temporada. I, consegüentment, ara el que està passant és que les festes majors es poden fer amb molta tranquil·litat perquè la collita ja s'ha fet. Tant és un signe extern de que podrien dir alguna cosa. N'hi ha un altre que és més tècnic. Abans, si en aquesta taula ens dediquéssim pues, a collir varietats de fruita o varietats de raïm, tindríem unes càmeres per poder guardar primer aquesta que és primerenca i al final quedaria les més tardanes. Amb les premses és claríssim. Com que s'han solapat, perquè les tecnologies han canviat, en aquests moments tenim problemes inclús per collir. Això de que sempre surt per la tele, tal bodega recull tal dia, és una campanya publicitària com aquella senyora que cada any era la primera que entrava al Corte Inglés,
sí.
Allà en el remoig anys 70-80.
Sí.
No aconseguia res més que ser la primera que entrava al Corte Inglés. Què vull dir amb això? Que el calendari ha canviat d'una manera. I després, una cosa que els que ens movem en el món de la biologia sabem, però la gran gent no té cap obligació, és que quan veus un camp de vinya, quan veus un camp d'arròs, són moltes varietats molt diferents, de procedències molt distintes i amb fenologies molt canviades. Per tant, és com dir, totes les oronetes venen al mateix moment. Home, les oronetes potser sí venen en una franja, però hi ha falciots, hi ha avions, hi ha...
Val? Ballesters.
Exacte. Per tant, si acotes, veus que podrien dir les coses són diferents. Per exemple, els ballesters cada vegada passen més temporada. I abans era una cosa que venia i marxava. Aquesta sèrie de coses les tenim que començar a interioritzar perquè realment ens condiciona. En el món de la vinya, moltes varietats, que eren varietats generalment blanques de centre Europa, que donaven frescor, són més àcides i tal, i ens fan entrar més bé, tenen grans i greus problemes actualment per ser productives, perquè les condicions no són les de centre.
No.
També la gràcia de la biologia és que ens fa ser observadors. I quan anem des d'Algeciras fins a Alemanya, podem veure vida garnatxa. Diferent, de sabor, això sí. Però com que la viticultura es basa sobretot en un factor important del valor afegit de la tradició, puc agafar un clon d'Algeciras i portar-lo aquí al Penedès i serà, sens dubte, més resistent a les altes temperatures o a la sequera. Per tant, puc començar a jugar a modificar coses. O amb el blat de moro, que ha sigut el principi de la conversa, han aconseguit i s'estan utilitzant blat de moros més primerencs, és a dir, comencen el seu cicle abans, quan encara hi ha aigua, i l'acaben abans d'arribar a les grans secades de l'estiu. Es modifiquen, sens dubte. La producció no és la mateixa, les capacitats organolètiques no són les mateixes, perquè les de dia a nit encara són distintes, però pot seguir produint. El que vull dir és que oblidem el romanticisme, és una qüestió tècnica, és una producció com qualsevol altra, amb les seves limitacions i característiques, i la gent prou adapta.
Podríem prendre més adaptacions?
N'hi ha una que s'està mirant de promoure ara, però em fa por perquè ve lligat amb una de les coses que m'has comentat, la mitigació. La solució és adaptar-nos. O sigui, això d'anar fixant carboni ad infinitum no és cert. De fet, penso que els primers que van donar el toc d'atenció a nivell del país va ser el CREAFA amb els boscos, la TEL, l'espelta, etc. Dient-nos que, com amb tot, quan un individu es fa gran, el seu metabolisme canvia i de ser receptor pot ser emissor. I això ens està passant als mars. Això d'anar posant carboni en el terra, em permeto recordar que el que anem a produir nosaltres és el que està per sobre del terra i que, per exemple, els secans de Catalunya, els FEMs, estan com a mínim a 60-70. O sigui, que el propi transport d'aquests FEMs ja ens faria perdre, podríem dir, el factor d'emmagatzem. Després, una última cosa, les emissions de Catalunya i Espanya a l'estiu són quasi zero, perquè el factor limitant és l'aigua. La temperatura permetria degradar aquests FEMs, no aquesta matèria orgànica que hi ha al terra, però si no hi ha aigua, els microorganismes estan quiets. Per tant, anem a adaptar-nos i llavors dintre de l'adaptació ara hi ha la moda, la tendència a posar rega tot arreu, a treure aigua d'on quasi no n'hi ha. El cas més important, que penso que és un tema per ser seguit, jo ja no em tocarà, però la gent que vingui s'hi tocarà, aquest mes que ve, el dia 30, s'aprovarà la primera comunitat de regants del Penedès. I tu diràs, fantàstic, magnífic, i d'on treuen l'aigua? Pues l'aigua de pluja, la poca aigua del freàtic i les aigües de les depuradores. Amb la qual cosa, el que s'intenta és una xarxa difosa, no és una xarxa amb canal que va distribuint, sinó a partir de diferents nuclis va traient aigua, serà un conreu hidropònic a una escala de 25. És important, sí, perquè el principal productor de cava català és la part del Penedès. Val? Això són més de quasi 3 milions d'ampolles. Això és molta feina, molta gent visquent-hi, etcètera, etcètera. Per tant, és una agroindústria que es té que mirar. Però és la solució? Pues aquest és un tema a ser parlat.
Sí.
Des d'un punt de vista socioeconòmic podríem dir que sí, des d'un punt de vista en què posem l'ecologia jo tinc els meus dubtes.
Treure aigua del freàtic?
Per entendre's, en el Penedès a sota hi ha un freàtic amb 7 hectòmetres. Amb les concessions fetes, que són legals, tot és legal, ja se n'han gastat 5 d'ex.
Ui,
tant
sí,
en queden
ja
dos.
Està,
i com que dels dos ha d'haver-hi una reserva mínima per si passa no se sap ben què, en queda un. Però tenim 22 hectòmetres cúbics d'aigua. 1,22, 23. Més la pluja, que sempre suggereixo parlar amb els companys del Servei Meteorològic, el nivell de torrencialitat ha crescut d'una manera bestial. Plou el mateix, però aquests dies ens ho deien per minut. Cau tot per la riera. Bueno, pues suposo que en un determinat moment es faran sistemes més o menys passius, ojalà siguin molt passius, per fer que l'aigua realment s'infiltri amb una facilitat cap al freàtic. Perquè si no, el que va parar és l'embassament de Foix, si es fos al Penedès, en el mar. Amb aquesta és l'aigua que tenim. Jo el que dic és que està clar, posar energia en un sistema, en aquest sentit, energia si és aigua, bueno, però és que l'aigua necessita molta energia per ser utilitzada.
I les depuradores encara més.
Exacte. Voldrà dir que el metabolisme d'aquests trossos de territori variarà. Hi haurà transformació. Quan ho veiem en perspectiva històrica, diem, fixa't, portar la vida, la riquesa, la cultura estàndard, en una comarca molt gran. Però és que ara ja estem al segle XXI, amb moltes coses. Vull dir, si posem en marxa això, hi haurà una gran transformació social. Podem assumir-la? Pues aquest és, per mi, el gran repte que pot haver.
En quin aspecte pot canviar?
Canviarà en quant a la disponibilitat de població. O sigui, hi haurà més població que podríem dir podran anar per allà. Per tant, té una part positiva. No ens envellirem, sinó que podríem dir renovarem. No hi haurà despoblament, serà positiu. Per tant, les masses forestals que hi ha que envolten el Penedès, per exemple, seran molt més regulades i molt més cuidades, però fa sistemes de transport, més serveis públics, més fonts d'energia, més fonts d'aigua,
La de les persones.
Per tant, és una cosa que es tindria que valorar d'una manera, penso que holística.
I a més que es pugui mantenir.
En efecte, sí, sí, és el que sempre hem dit. Comprar-te una cosa fins a cert punt pot ser senzill, però mantindre-ho és molt gustós i molt.
Anem a parlar de tecnologia i el coneixement del camp. Quines innovacions tecnològiques o científiques podrien ajudar a mitigar aquest impacte del canvi climàtic en l'agricultura?
Les úniques tecnologies que podrien ajudar al canvi serien les tecnologies que evitessin que seguissin havent-hi una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. I això l'IPCC del 2014 ja ens ho va dir ben clar. El sistema tecnològic que ens ha portat en aquesta crisi ambiental, perquè està englobada en un sistema socioeconòmic, no ens hi podrà. I ens va dir, amb molt bones paraules, que tenia un millor sistema. Cosa que no estem fent gens ni mica, m'atreviria a dir que inclús estem empitjorant. És una opinió molt personal, o sigui, no té més. Per tant, solucions tecnològiques que ens ajudin a sortir del problema, no n'hi ha.
No, però a mitigar? Per exemple, la teledetecció, les bases de dades, aquestes...
La teledetecció és una gran eina. Imaginem-nos que som pagesos ara els que estem. Si ara em ve algú i em diu, ja no em diu la imatge que surti, si ja me la transforma perquè ja ho entenc. Miri, la temperatura li ha pujat 2 graus en el conreu respecte a l'última mesura que la van fer pel cadere de mirant i li diré, moltes gràcies. Tant, l'única manera... és, bueno, què faré jo? No em serviran aquests drets. Tindré que anar amb un agrònom o amb un biòleg i dir, si baixo la capacitat de càrrega del sistema, és a dir, poso menys fruits o si incremento les fulles i tal, perquè està clar, podar tampoc, perquè sortiran fulles joves, i si surten fulles joves perdran més aigua. Vull dir que és aquest el gran tema. Tot el que sigui la robòtica, els camps són el que són. Inclús hi ha una tendència o una discussió sobre els camps s'han lliurat de pedres durant molts i molts d'anys. En aquests moments tant de bo véssim deixat les pedres perquè la torrencialitat no s'emportaria a la terra. Picaríem les pedres i ajudaria a la infiltració. I a la vegada les pedres, quan estan al terra, trenquen les columnes de capilaritat i ajuden a que, podrien dir, l'evaporació del sigui més petita. Uh-huh. I com que hi ha pedres, quan passi el tractor, distribuirà el pes del tractor d'una manera més difosa que ara que es podrien dir simplement terra. Per tant, hi ha aquesta solució. Ara s'ha posat de moda les cobertes verdes. De fet, hi ha gent amb la que em discuteixo amb tot el carinyo i l'amor del CREAF en què podrien dir posen cobertes tot arreu. Si un dia parleu amb els bombers, us diran que les cobertes verdes serveixen per propagar el foc, també.
Són un risc, clar.
Són un risc brutal.
Però cobertes verdes arreu.
Arreu, però sobretot al món mediterrani, perquè està clar, si jo estigués a Alemanya, doncs a l'estiu no hi haurà aquesta espècie, però aquesta altra, hi haurà una densitat diferent, però és que aquí a l'estiu...
s'asseca tot.
És un rastrojo.
Sí, sí, literalment.
Per tant, aquesta sèrie de tecnologies agronòmiques són importants començar-les a variar varietats, fer empels amb el que he dit, amb clons que siguin més resistents, i la tecnologia en quant a les mesures, però l'agricultura actualment té moltes mesures, o sigui, els camps estan molt monitoritzats.
Per més sensors que hi posem, però, a més, tampoc no podrem canviar res.
Amb el Servei Meteorològic vam fer un sistema d'avisos del risc a les glaçades i enviàvem WhatsApp als pagesos. Hi havia uns que deien gràcies, és una manera de dir no, mas. I els que deien, bueno, deixeu-me d'enviar coses per les que no puc fer res. És veritat, no es pot fer res si ve una glaçada. El que està bé és que quedi com a memòria informativa per dir, però escolta, totes les fondalades de la vall tal... portem 3 anys seguits que s'estan... Per tant, escolta'm, potser que no hi fem res més en allà. Serveix per això. El tema de la sensòrica, el tema de tota la intel·ligència artificial, tot el tema associat a la presa de dades i tal, primer que es tindria que desenvolupar molt més, a la primera fase, la fase més tecnològica, i després moltíssim per la fase realment prescriptiva, per la fase de que la gent realment s'enteri què li estan donant i per què serveix. Ja sempre ho explico. Quan vas a un magatzem d'un pagesa, mínimament capacitat, quan entres a la sala de rampoines, pots trobar de tot. Drons, pots trobar helicòpters... Es van posar de moda els helicòpters. Tota una sèrie de coses quan, total, aquella persona no tenia cap interès en fer. El que vol és saber què li està passant en el seu... Aquesta sèrie de coses és el que hem de... Les dades. Les dades... teòricament són de tothom, però jo plantejo fer un experiment que és aneu a demanar les dades a qualsevol persona sobre les collites que tenen i les aplicacions de producte, excepte algun que és molt amic vostre, realment la gent no us donarà masses coses. Per què? Bueno, perquè formen part d'una tradició de que són seves, ben associades a fenòmens podrien positius, ben associats a fenòmens podrien dir de quan tinc i quan deixo de tindre, etc, etc. O ho regulem d'alguna manera en que siguin escèptiques o no les... Una anècdota. Amb una empresa volíem saber els efectes de la temperatura sobre un determinat paràmetre d'aquell. Ostres, era bestial. Fos els anys dolents els teníem tots perfectament, però els anys bons era una línia absolutament recta, perquè no es podia incrementar la producció perquè ho marcaven les normes. Val? Això no és mala fe, és que el sistema està mal dissenyat o està dissenyat en una altra realitat i es té que pensar com es té que ser.
A banda dels aspectes més econòmics, també tenim riscos socials. Si es redueixen les collites, que es redueix l'ocupació rural, la seguretat alimentària com
Tinc la sort de treballar amb en Marc Castellnou, que sabeu que és el cap dels Graf, i quan estava ell en els incendis de Galícia, em va ensenyar una cosa que estàvem fent de modelitzar respecte a condicions ambientals. I jo vaig dir, home, possiblement hi hauria un factor de ponderació que seria l'extensió dels conreus i quin conreu és, perquè segons la fenologia que estigui, pot servir o no pot servir, podrien dir, per frenar. I em va dir, es nota que no estàs aquí. Aquí no hi ha ningú. I si no hi ha ningú, no hi ha conreu. Això que podrien dir, ho assumeixo com una percepció meu, de tothom, ens tenim que començar a donar compte. Collserola, jo vivia al barri de la Sagrada Família, quan jo era petit, davant hi havia la muntanya Pelada. Jo anava a fer llenya amb el meu avi quan anava a Horta a buscar aigua a la font d'en Fargues. El Tibidabo, els arbres que es veien a la part sud, generalment eren de plantes. I la part nord es van regenerar naturalment a partir del no treball.
De l'abandonament dels camps.
I això ha passat en un període de temps. Tant tenim que començar a assumir aquestes... La doctora Cas va ser una professora, una catedràtica de botànica de l'Autònoma, que quan hi havia la gran crisi, hi havia molts violes perquè s'apuntaven els que volien a medicina.
Ho recordo.
De sota poden entrar a medicina, llavors baixa el nombre de biòlegs, i biologia es planteja si tenen que ser més enginyeril o seguir sent. I ella va dir, els biòlegs segueixen sent necessaris, els carrers de ciències, perquè són uns professionals que fan preguntes i els enginyers les responen. I això m'ha quedat molt gravat a dir. Amb la qual vull dir, compta amb generar determinats catxivatges, utensilis, tecnologies, mètodes i sistemes, perquè potser no són necessaris. I l'única ganància és la que podrien dir fa la tenga. No pas s'adapta a lo que la gent realment... I una cosa que, amb tota la modèstia, però gràcies a moure'm en aquest món, per exemple, en Jaume Terrades m'ha introduït, és una mica fer entrar els conceptes de les humanitats. O sigui, tornar a considerar que els individus tenim una manera de ser i de pensar que fa molt cap a l'evolució de determinats sistemes i processos. Penso que no és una qüestió de tècnica, sens dubte, penso que és una qüestió de ciència, de saber avaluar realment el que està passant, dibuixar uns objectius als que es vol arribar, i llavors quan entra la tècnica per millorar aquests processos. Però sobretot mai tindre o deixar d'esquena, podríem dir, aquest factor d'humanitat, que en aquests moments m'atreviria a dir a tota la part viva del planeta.
One Health, el que exacte. Des de la medicina ho globalitzen així.
Podríem plantejar determinades coses i que, no sé, doncs desapareixin altres. Actualment no sabem què passarà, però sabem què passarà. Per tant, penso que el sistema és molt més comú. La tecnologia, per descomptat, no ens assol. La tecnologia, la seva funció, que és molta, serà ajudar-nos a fer una transició el més ràpida i el més viable.
Llavors, davant de tot aquest panorama que ens descrius, es poden fer polítiques per donar suport al sector agrícola davant d'aquesta nova situació? Quines serien les polítiques més urgents?
Aviam, quan es parla d'ajuts, que ho veiem contínuament a la televisió, ara dono descarnadament la meva. Si suméssim els diferents ajuts, quedaríem cabadats de la que rep el sector. Però no, a mi no passa res, perquè jo no ho externalitzo.
Em sembla que és general.
Però no és un tema que diguis, és que va parar agricultura, però està clar, qui arregla la carretera, qui fa les escoles perquè no se despobri aquella part, podríem dir fa una nova tirada d'energia elèctrica d'alta potència perquè l'agroindústria aquella pugui funcionar, són tot una sèrie d'ajudes que potencialment tindrien que anar. Però no van simètriques, és com un puzzle que ningú sàpiga posar les peces. Totes són maques, totes són importants, i si lliguen són fantàstiques. Però si jo sóc el de territori, el que m'interessarà més, doncs no sé, és que la línia de tren passi per no sé ben bé què. Interessant. Però no penso que ha d'haver-hi una parada, perquè si no, no puc fer... I així és un llarg. Penso que la política s'ha d'acostar d'una punyetera vegada al territori. A més, ara és la paraula que fan servir per tot.
Sí.
En un moment que era país, ara és territori. Que s'acostin a la gent. Jo penso que aquest és el factor. Que escoltin a la gent, que ens escoltin, que ens deixin explicar-nos, però sobretot que pensin que lo important ja no som la gent, som els que vindran. Perquè qualsevol cosa que dissenyem, la majoria de vegades no ho arribarà a palpar-nos, sinó que faran uns altres que vindran. Tenim que pensar què volem ser i com volem ser. I aleshores les ajudes anan caminades cap aquí. I, sens dubte, assumir que hi haurà coses que no seguiran endavant. Per edat, hem vist les grans transformacions de la mineria a Espanya, les grans transformacions dels cilleros, com es diu en català, la fabricació de vaixells al país...
Les drassanes, potser.
Les drassanes, el canvi energètic brutal que hi ha hagut, la construcció d'embassaments i la desaparició de paisatge i de pobles, etc, etc, etc. Per tant, assumim que tota transformació, tota transició en ecologia, va passar d'un punt a un altre més o menys teòric, i entremig passaran molts canvis, moltíssim, i que cada incidència que hi hagi, més o menys, farà que aquesta transició vagi en una direcció.
A veure, parlàvem ara, tots mengem, per acabar, quin paper podem tenir els consumidors en aquest joc de cartes?
Per mi un important que és primer tindre informació realista del que estem fent. Catalunya és autosuficient alimentàriament amb un 50%. 48, 53, 50%.
Deixem-ho
així. Per què? Perquè el nostre model agrícola va encaminat sobretot a produir per externalitzar. La gran crisi del porc que s'està generant amb els arancels a Xina pot fer un catacroc important a la nostra. Els arancels dels Estats Units poden perjudicar el vi, etc, etc. Depenem de lo que venem i gràcies a aquests recursos que fem amb el bescanvi de producte per diners podem seguir mantenint el nostre aliment. El primer punt és aquest. Pensem que això no va infinit. Igual d'aquí una generació el nostre sistema alimentari serà diferent simplement perquè no podrem fer aquests bescanvis. Dos, anem en sèrio. Jo no sóc nutricionista, per tant, Déu en guardi de fer comentaris, però això que hi ha productes que m'allargaran la vida, em faran viure més potent durant no sé quant temps i tal, és una fal·làcia, és una mentira, és una collonada, no hi ha dret. Sí. Aquest és el gran punt que hem de tindre present. No sé si es té que parlar de calories, si es té que parlar d'altres unitats d'energia, etc, però mirem d'assegurar els mínims, sobretot amb un concepte que va més enllà de la força física, sinó de la capacitat d'intel·lecte, que és importantíssima en la nostra societat en aquest moment, sempre, però en aquest moment. Si logrem juntar aquest factor que es diu sobrietat amb el consum i eficiència en quant a, podríem dir, com aprofitar-lo, en què hi hagi menys rebuig, en què s'aprofiti tot molt més. Ara hi han sortit grans inventors de lo que feia la meva àvia, que no tenia nevera, tenia una fresca, o sigui, que la carn es tenia que trinxar un o dos dies després per fer croquetes o mandonguilles, perquè si no es n'anava a fer punyetes. Vull dir, doncs tota aquesta sèrie de coses anar-les pensant. Treure concepte, menjo molt peix blau, menjo salmó perquè és de proximitat. Ni proximitat ni res, no hi ha salmons al mateix punt. Sardines cada vegada n'hi ha menys perquè el mar està pujant de temperatura, la sardina és un peix fred. Per tant, compte perquè ens tindrem que començar a menjar altres peixos blaus que ara en rebutgem perquè tenen espines. Farem una gran sardinada que a vegades serà més. I així es conllaten. Aprofitar treballs de gent que han sigut importants, per exemple, com no són definitius però indiquen camins, el tema del gluten. Hi ha moltes més persones amb problemes. Per què? Una de les teories és que el blat es va millorar, podríem dir, perquè tingués més proteïna. Perquè es va millorar per temps en què la gent necessitava alimentar-se. Nosaltres ara mengem, que és una cosa diferent. I a més, com que hi ha una sobreproducció, té que produir més, hi ha una gran quantitat de d'adob nitrogenat. Això és un treball d'empenyor. Amb la qual cosa, la planta té més nitrogen, com que són conreus amb aigua, té més producció i més proteïna. Per tant, la gent que tingui el gen del gluten una mica justillo es troba amb un producte sobrecarregat de gluten. I llavors anem a descobrir la pólvora, ens anem cap a blats antiquíssims que no es van millorar. I llavors senten millor, perquè eren com eren. Hem fet, podríem dir, determinats monstres. Igual la gent es pensa que les vaques fotien 40 litres de llet al dia.
Ja, no? Primer moment.
Aquesta sèrie de coses les hem de fer entrar a la mentalitat de les persones, perquè si no poden produir-se bestieses com el que sempre diuen marques. Tenim un grau problema d'incendis forestals, tindríem que tornar a aplicar la ramaderia extensiva. Ramaderia extensiva al Mediterrani són cabrú i oví. No hi havia vaca del Llobregat cap als... Llavors tothom, bravo, és la solució, fantàstic, que li facin petons. I llavors acaba sempre la mateixa pregunta. Quants de vostès han menjat carn de xai aquesta darrera? No s'aixeca cap mà. Val? Per tant, hem de començar a ser coherents amb el model que volem. I això es aconsegueix, penso, només que amb educació i amb formació. Menys històries de proximitat, de temporada falsa en les escoles i més cruesa, però veritat, amb les informacions que venen associades, un factor tan transformador com pot ser.
Ens ha agradat molt sentir-te i sentir aquestes...
Ai, jo m'he passat molt bé.
Ah, que bé, nosaltres també, ens ha agradat molt sentir-te. Esperem que els nostres oients també ho hagin sentit també. Robert, saber.
Pues moltes gràcies, de veritat. M'ho he passat molt bé, és molt agradable estar amb vosaltres i fantàstic.
Ens ja agrada.
Ho teniu a la vostra disposició.
Molt bé, tornarem a avisar-te d'aquí un
quan
temps.
Vosaltres quan... penseu.
Sí, doncs et diem adéu, Robert Sabé. I gràcies per ajudar-nos a entendre millor fenòmens relacionats amb el canvi climàtic i el camp. Els oients us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Sabeu que ens trobareu a la plataforma iVox amb dues os i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra a la taula de so i Cristina Junyent, qui us parla. Adéu.
Pues moltes gràcies.
De veritat.
I fins fenòmens...